Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La setmana passada aquí a COPE Catalunya alertàvem del perillós increment de les sectes. La manipulació psicològica cap a una persona amb la voluntat d'anul·lar-la i sotmetre-la a aquesta persona captada. Els Mossos xifren en 90 les sectes que operen a Catalunya i que l'1% de la població, és a dir, 80.000 persones, estan dominades per una. La policia catalana, a més, considera que aquesta, l'1%, és una xifra de referència i que la incidència real és superior i que, per tant, augmenta a més de 80.000 persones. Avui que la Guàrdia Civil ha desarticulat una secta autodestructiva amb una investigació iniciada a Barcelona, on són les denúncies, i que ha acabat a la localitat d'Escatrón, Saragossa, on tenien el campament, és adient recordar les paraules de la Victòria a migdia COPE. Tieta de dues nebodes de 13 i 12 anys, menors d'edat, captades per una santeria que incorporava, entre altres fets, el sacrifici d'animals. La Victòria en relatava que quan et dones compte que han captat a un familiar, aquest ja té la seva voluntat anul·lada.
Cuando ya te das cuenta es bastante tarde, porque en este caso son niñas, pero bueno, ya conozco diferentes casos en los que cuando se dan cuenta ya están metidos de tal manera que es imposible sacarlos de ahí.
Es un malson, es un horror. Únicamente ya un petit indici per intentar evitar mals majors. Són els petits detalls de canvis de comportament.
Empiezas a ver cosas extrañas en sus comportamientos. Por ejemplo, la mayor le encantaban los perros y empiezas a ver que ella los trata con una indiferencia, porque de pronto ya con los animales es con una indiferencia ahí.
Recordem les paraules de la Victòria en el dia que s'ha desarticulat la secta Evol, coneguda amb aquest nom. Es tracta d'una organització destructiva amb seu a la localitat aragonesa d'Escatrón i amb un bon número de víctimes catalanes. El gurú de la secta es diu Igor Plaza, 46 anys, i descrivia el món com un lloc hostil exposat a totes les fatalitats. Fins i tot sostenia que el món s'acabarà l'any 2027. Aquest personatge i quatre seguidors més de la secta ja han ingressat a la presó després de que hagin estat detinguts per la Guàrdia Civil arran de 6 denúncies de víctimes de la província de Barcelona. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i segons ens ha explicat avui la Guàrdia Civil, el salvador de la secta Evol prometia a les seves víctimes un món nou, utilitzant tècniques d'alteració i manipulació psicològica i també amb agressions físiques. Algunes de les víctimes han explicat a aquells agents policials que el gurú exercia un control sobre la seva personalitat per a provocar una total dependència i d'aquesta manera aconseguir també un benefici econòmic. La Guàrdia Civil dibuixa Igor Plaza com un líder totalitari i absolutista, Yolanda Canales.
I una altra de les característiques és que aquest líder tenia un missatge molt atractiu que atreia, mai millor dit, les seves víctimes amb l'organització de tallers o de retirs espirituals. A partir d'aquí, exercia tècniques d'alteració psicològica amb les que aconseguia manipular i controlar-les perquè trenquessin qualsevol tipus de relació externa. Ho explica el tinent Alfredo Molina, del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil.
Estos lazos, tanto contratos laborales, contratos de vivienda, y aparte de eso que rompiese con sus amistades, incluso con las relaciones familiares que tuviese. Es ahí cuando ya da el siguiente paso y les invita a formar parte de forma estable de esta comunidad, haciendo que vayan a vivir al emplazamiento.
El líder es presentava a si mateix com un salvador de la humanitat perquè el que propagava era un discurs catastrofista. Segons ell, el 2027 passaria alguna cosa que acabaria amb la societat tal com se la coneix actualment.
Este mensaje lo que invita es a las víctimas a pensar que en 2027 va a haber un cambio en la sociedad, un cambio en el mundo, y que él es el único que tiene este mensaje gracias al cual pueden salvarse.
El tinent Molina ha explicat que dins de les víctimes hi ha homes i dones, però l'objectiu eren elles, perquè suposadament eren la clau per a poder aconseguir establir-se en el nou món, i també era elles a les que es dirigien les agressions.
Sí que es verdad que tenemos víctimas de ambos sexos. Lo que pasa es que el mensaje que él transmite defiende que el nuevo mundo, como así lo define él, va a venir de la mano de la mujer. Entonces, el mensaje es sobre todo difundido hacia las mujeres. Cuando tiene un estado de agresividad, un estado de, ya sea tanto física como verbal, los hombres son apartados y son reunidas las mujeres para poder llevar a cabo estos mensajes agresivos, estas tendencias a las lesiones físicas.
L'objectiu de la secta era aconseguir aportacions econòmiques a les víctimes per a millorar l'emplaçament on vivia, però com explica el tinent Alfredo Molina, dins de la secta es cometien delictes molt diversos.
Esta secta, pese a que ellos vendan una apariencia lícita con sus enseñanzas, los realizan, dentro de la propia secta, las asociaciones ilícitas están cometiendo una serie de hechos delictivos, tales como se producen amenazas, se produce una estafa, se producen coacciones y lo más grave de todo, que se están produciendo una serie de lesiones de este líder a las víctimas de su organización.
La Guàrdia Civil no descarta que augmenti el nombre de víctimes a mesura que avanci la investigació i que, de moment, per por o per sentiment de vergonya, no han fet el pas i no han denunciat els fets.
Un perill únicament en de pel·lícules o de sèries, és un perill real. Les sectes, com acabem d'escoltar, amb aquesta desarticulada per part de la Guàrdia Civil. I gairebé sempre, al darrere de tot, el que hi ha és un benefici econòmic. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. I comencem pel temps i amb bones notícies, com és la capacitat dels embassaments. Ui, viu, perquè a més pot haver-hi canvis amb les restriccions que hi ha hagut a causa de la sequera en l'últim any. Hores d'ara, els embassaments de la Conca Ter Llobregat superen ja el 35% de la seva capacitat. I les previsions de pluja d'aquest cap de setmana, amb aquestes previsions, és que puguin arribar fins al 40%. Bé, Sau ja fregui aquest 40%. Conseqüència, es poden flexibilitzar pròximament les restriccions. Es deixarà la Conca Ter Llobregat amb una àrea de 6 milions de persones, la fase d'excepcionalitat, i es pot entrar a l'escenari d'alerta del Pla Especial de Sequera. Mentre la Conca d'Arnius-Boadella, amb 12 localitats de l'Alt Empordà afectades, es troba amb un 23% actual i amb 14 hectòmetres d'aigua. També hi ha previsions de pluja d'aquest cap de setmana i es podria arribar als 18 hectòmetres i aleshores també es podrien flexibilitzar les mesures. Pitjor, això sí, estan els embassaments de Siurana, Riu de Canyes, Guiaumets, Llull de Cona, que encara estan secs. Com dèiem, aquest cap de setmana hi haurà sol, pluja i núvols, o pluja a l'interior de Barcelona i Girona, sobretot dissabte a la tarda i diumenge. Anem ja tot seguit al trànsit. Migdia de divendres al mes de juny, busquem a retencions actuals, Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Augmenta el trànsit, ja de forma important en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i les seves rondes. Per exemple, a l'autovia 2 ja hi ha aturades intermitents, 2-3 quilòmetres, sortint de Barcelona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, això a l'autovia 2. A la zona del Vallès, AP7, uns 4 quilòmetres també de lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sentit nord, sentit Girona. I també parlem d'aturades, per exemple, a la C-17, un parell de quilòmetres a Parets del Vallès, en aquest cas en direcció Barcelona, també a l'extrem nord de Barcelona, C-58 carregada d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Com a incidència, un accident a l'autopista AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Hi ha un carril tallat en direcció sud i aturades d'uns 2 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La ciutat de Barcelona presenta la setmana que ve les seves credencials per retenir la Fórmula 1 davant de la candidatura de Madrid a partir del 2026. Hi haurà un any de cohabitació i després Madrid té un contracte garantit de 10 anys que també intenta Barcelona, en aquest cas, la continuïtat de la Fórmula 1 al gran circuit de Montmeló. Per aquest motiu hi haurà una sèrie d'activitats. Primera quedarà fotografiada el dimecres 19 al Passeig de Gràcia, que en aquest cas hi haurà una exhibició que quedarà tallat durant 2 dies amb motiu del Roto Show de la Fórmula 1. L'exhibició dels monoplaces servirà per promocionar el Gran Circ a la capital catalana i és una empenta de cara a la disputa del Gran Premi d'Espanya al Gran Premi de Montmeló els dies 21 i 23. És a dir, obrir també la Fórmula 1 a la ciutat. Però això també provocarà, en aquest cas, canvis de circulació a les principals artèries de la ciutat i també al transport públic. Com acostuma a passar, quan hi ha aquest tipus d'iniciativa, entitats veïnals, socials i ambientals sortiran al carrer per protestar, al considerar que aquestes accions contaminen. Des de l'Ajuntament de Barcelona afirmen que l'exhibició de la Fórmula 1 és compatible amb la voluntat de combatre la contaminació. I els barcelonins què diuen? Doncs l'Helena Hernández ha sortit al carrer i també ha escoltat els contraris a la iniciativa i a l'Ajuntament. Bona tarda, Helena.
Bona tarda, Sergi. Ens trobem aquí a Rambla Catalunya, amb Gran Via de les Corts Catalanes, uns dels carrers que es veuran afectats el pròxim dimecres 19, i hem pogut parlar amb alguns veïns sobre què els sembla que Barcelona aculli aquest espectacle de la Fórmula 1. Tot i que molts ens han comentat que s'han assabentat fa poc d'aquest show, ens confirmen que estan molt contents que la ciutat comtal rebi els monoplaces.
Home, a mi m'encanta, perquè la Fórmula 1 m'encanta.
Hem pogut parlar amb la Camila, una estudiant que ens assegura estar emocionada per poder gaudir d'aquest espectacle amb els seus companys.
Me parece súper interesante, creo que como yo me acabo de mudar a Barcelona a hacer un evento súper bonito, que vamos a ir con unos amigos de la universidad, y así que estamos un poco emocionados.
La Marta, treballadora de la zona, sap que la setmana que ve serà una de les més mogudes a les que s'enfronti, però creu que aquest tipus d'actes ajuda a l'economia de la ciutat.
Yo que trabajo aquí creo que va a ser un día bastante movidito, no me parece mal, la verdad, porque yo creo que va a traer mucha gente.
Tot i que el dia de l'exhibició és el dia 19 de juny, la ciutat començarà a preparar-se els dies previs. La Guàrdia Urbana ha recomanat als ciutadans que planifiquin els seus recorreguts per aquests dies. El cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'intendent major Jordi Guerrero, ha avisat de quins carrers es veuen afectats durant el show.
Totes les voreres del Passeig de Gràcia també quedaran afectades, en el sentit que la gent no podrà travessar d'una banda a l'altra per qüestions evidents de seguretat.
Principalment el tall de carrers un dimecres ha estat la queixa principal d'alguns veïns, ja que creuen que l'espectacle no s'hauria de celebrar a Barcelona, sinó que s'hauria de celebrar a altres localitzacions. Aquestes reivindicacions se sumen a algunes entitats veïnals que volen manifestar-se el mateix dia 19 en contra d'aquest espectacle. Així ho anunciava Joan Maria Soler de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona.
Convoquem a la ciutadania a una protesta el proper dimecres 19 de juny a 6:15 al carrer Aragó en Balmes.
Altres veïns creuen que el benefici econòmic que pugui tenir la ciutat no es veurà reflectit als petits negocis, assegurant que en aquests casos sempre es beneficien els mateixos.
Doncs apròxima 19 de juny, els monoplaces de la Fórmula 1, el Passeig de Gràcia, opinions a favor i en contra. Canviant d'arguments informatius, la llei permet que els fills no cuidin els seus pares si han estat víctimes d'abusos, d'abandonament o de violència? És una pregunta cada cop més recurrent, atès que cada vegada més fills es neguen a cuidar els seus progenitors maltractadors en la seva vellesa. I els últims anys ha augmentat el número d'adults que van ser víctimes de violència en l'infància i que rebutgen fer-se càrrec dels seus progenitors. Per què? Doncs perquè després d'anys de viure situacions de violència i d'abusos, quan arriben a adults, la percepció sobre les accions dels seus pares s'aclareix. Tenen més recursos i eines per analitzar el que van viure en la seva infància i jutjar d'una altra manera els maltractaments dels quals van ser testimonis. Aquests agressors també envelleixen i quan la vida i la salut els posa a ells en una situació de vulnerabilitat i necessiten cures, molts d'aquests fills es neguen a cuidar-lo o fer-se càrrec del que es va fer viure un infern. Com el que va viure la Violeta, protagonista del llibre Jo no te cuido, de l'escriptora Maria José Lozano, que ha estat avui a migdia a COPE amb el Ricard Álvarez.
El personatge de la Violeta, que és un nom fictici, està basat en fets reals que l'escriptora, que també és treballadora social, ha viscut en els darrers anys a la seva consulta. Ella va ser testimoni de com el seu pare maltractava la seva mare amb la presència dels fills i va créixer amb aquesta situació a casa. A l'arribar a la vellesa, el seu pare va haver de rebre cures les 24 hores, ja que patia Parkinson i Alzheimer. La Violeta seguia molt ferida per la seva infància i no es va voler fer càrrec del seu pare després que aquest l'hagués fet créixer vivint un infern a casa. El llibre explora també com el pas de les diferents etapes de la vida et va donant una perspectiva diferent del mateix problema, arribant a la conclusió que fins i tot de les pitjors situacions te'n pots sortir.
Y entonces es una novela con un mensaje de esperanza de que se puede salir. No siempre, pero se puede salir de la situación de víctima.
De totes maneres, l'autora recalca la duresa per part dels fills, fins i tot amb un passat complicat, de prendre aquesta decisió.
Los hijos, pues moralmente, pues se sienten igualmente culpables, porque es muy duro decir, porque me has maltratado, te dejo tirado, pero no pueden hacer otra cosa. Entonces, lo que hacen los hijos es dejarlo en manos de los servicios sociales con todo el dolor de su corazón, porque el dolor ya lo tenían de antes. Lo que pasa es que esto es un volver a vivir. Cuando claro. Te dicen que tu padre está ingresado, es volver a vivir porque nosotros desde el trabajo social contactamos con la familia, que en principio el señor que está aquí, el paciente, dice que no tiene a nadie, pero luego investigamos y sí que hay una familia detrás, lo que pasa que claro. El vínculo estaba roto.
Aquest fenomen de fills que rebutgen cuidar a pares maltractadors està en augment, impulsat per l'envelliment de la població, el canvi de valors familiars i una major consciència sobre la violència de gènere i el maltractament infantil. La llei permet als fills eximir-se de l'obligació de cuidar a pares maltractadors si poden presentar proves de l'abús.
I saludem al migdia a COPE a la psicòloga de la Fundació Vicky Bernadet, Núria Grau. La Fundació Vicky Bernadet, des de l'any 1997, per tant va ser una de les entitats pioneres, està treballant contra l'abús sexual infantil, com prevenir-lo i després, doncs, com tractar-lo, malauradament, quan hi ha conseqüències. Núria Grau, benvinguda i bon migdia.
Moltes gràcies.
Es pot arribar a prevenir l'abús sexual infantil? És a dir, com es pot prevenir l'atac del depredador?
Per prevenir l'abús sexual infantil cal que tots en parlem molt i penso que és un repte de tota la societat perquè és una situació que se'n parla molt poc. I és una situació que s'està produint més del que ens agradaria i, per tant, s'hauria de poder parlar molt més del que seria l'abús sexual infantil i de les conseqüències que té. Llavors, parlar-ne doncs, tant amb les famílies, amb les escoles, amb els professionals i parlar de com parlar-ne també amb els nostres infants, amb els nostres joves, parlar-ne molt.
Demanes aquesta visibilització com la primera eina de prevenció. Les dades sempre ens indiquen que una gran part del monstru, perquè així el podem anomenar, són fins i tot de l'entorn familiar, de les víctimes. Sí. I després arriben els adults que tenen una proximitat amb els infants, ja sigui a nivell educatiu, a nivell esportiu o a qualsevol nivell lúdic. I parles de parlar-ne més.
Sí, de parlar-ne més perquè sembla que és una cosa que no estigui passant i com que justament on més passa és dins de les famílies, clar, és molt difícil que les persones que els ja està passant ho puguin explicar perquè es troben dintre d'una situació que és una trampa. Perquè, clar, estan una persona que abusa d'elles és una persona de confiança, pot ser un pare, un avi, un germà, o un tiet, no? Persones molt properes, i llavors costa molt que puguin explicar-ho. I quan ho expliquen, moltes vegades ja són persones adultes que poden començar a veure els efectes i les conseqüències dels abusos que van patir, no?, amb la seva infància o adolescència.
No, les dades de la pròpia Fundació són esfereïdores. Un de cada cinc nens o nenes patirà abusos. Estem parlant d'un 20%, eh? Un 20% seran víctimes. El 60% no rebrà mai cap mena d'ajuda. I el 90% no dirà res fins a l'edat d'adults.
Fins a l'edat adulta, sí. Sí que és veritat que des de que nosaltres vam començar, no?, que va ser l'any 97, com tu deies, ja fa més de 25 anys, hem vist una mica de canvi amb això. O sigui, sí que veiem que cada cop les persones que s'acosten a demanar ajuda cada cop són més joves. Més joves em refereixo doncs, que tenim forces persones de 18 a 25 anys. I això també és algo favorable, perquè vol dir que el fet de parlar-ne i d'acostar-nos a les escoles, de poder parlar amb els joves, de que surtin més informacions, com per exemple aquesta, no?, que estem fent avui, doncs fa que la gent s'animi a poder explicar, no?, el que va viure, tot i que també tenim persones que són més grans, no?, que potser poden venir a la Fundació doncs, amb 40 anys, amb 50, amb 60, vull dir, amb totes les edats, però sí que comencem a tenir demandes de persones més joves, d'això, de 18 a 25, menys de 30, però també aquí depèn molt del moment vital de les persones, no? A vegades quan tens la primera parella o quan vols ser mare o pare o quan la persona abusadora doncs, està malalta i potser tu l'has de cuidar. O sigui, hi ha moments vitals on tu demanes ajuda.
La visibilització que ens parla Núria Grau és el que intentem. Psicòloga de la Fundació Vicky Bernadet, Núria Grau, gràcies per estar aquí a Migdia a Cope i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a continuar amb aquesta feina, evidentment.
Gràcies.
Migdia Cope amb aquest divendres. Pausa per la publicitat i després Marc Puerto ens presenta un nou souvenir recordatori de la Rambla de Barcelona. D'aquí dos minuts expliquem de què es tracta, que segur que agradarà a tothom.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con la cereza Carrefour Origen España Tarrina de 500 gramos a 1,89€. Y ofertas como la garrafa de 5 litros de aceite de oliva suave o intenso Carrefour a 7,69€ el litro. Hasta el 16 de junio en Supermercados, Market Web y App Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Asisa y su programa integral Menopausia estarán presentes en el espacio fin de semana de Cristina López Slichting. Hablaremos con especialistas en menopausia para afrontar informadas y con optimismo esta etapa de nuestra vida. Cada sábado en fin de semana, programa integral Menopausia Asisa. Te esperamos. Mejor así. Asisa.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Doncs quin és aquest nou recordatori? Amics de la Rambla han presentat una col·lecció de pòsters del passeig amb dissenys que retraten els jocs més emblemàtics de la Rambla a Barcelona i que busquen ser un objecte de record tant per al públic local com també per als turistes, Marc Puerto.
Sí, es tracta d'un nou projecte que forma part de la iniciativa La Rambla Inventa, i l'objectiu del qual és ser l'altaveu de les veus creatives del barri i de la ciutat. Es tracta de transformar i renovar l'oferta comercial de la Rambla i també la seva zona d'influència mitjançant el disseny d'un objecte de record de la Rambla creat localment i dirigit a tothom, tant pel local com també pel visitant. Ens ho ha explicat en Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla.
Nosaltres el que volem amb aquesta iniciativa és generar un canvi amb el model d'objecte de record que es ven a la Rambla i, per tant, a la ciutat. Actualment, l'objecte de record que es ven a la Rambla i a la ciutat moltes vegades és un objecte clònic que es pot trobar a qualsevol altra part del món canviant el nom de la ciutat. El que nosaltres proposem és un objecte de record creat per gent de la ciutat pensant en el que és realment la ciutat, en l'esperit de la ciutat, i si pot ser també fabricat a la ciutat.
Per tant, un objecte que, diu, representa molt bé tant la Rambla com Barcelona i que es dividirà en tres pòsters diferents.
El que vam fer primer és un pòster que serveix de mapa guia. És un pòster de la Rambla. És un pòster que ens mostra tot el carrer amb els diferents noms que té la Rambla. Llavors, és un pòster molt ple de petites icones, tots els carrers que la travessen. Després han agafat dos més, que un agafa la Rambla de les Flors i captura l'esperit de la Rambla de les Flors, i un altre que captura esperit el que és la Rambla de Canaletes.
A més, ara el que volen és crear també altres objectes amb els quals puguin continuar sentint-se representats. Faran nous llançaments de manera periòdica, alternant obres d'artistes reconeguts amb alumnes també de les escoles de disseny del barri.
I continuem a la ciutat de Barcelona, també en un altre lloc idíl·lic i emblemàtic, perquè la Sagrada Família es compromet a buscar la solució més adient perquè tots els veïns i veïnes que ho vulguin es puguin quedar al barri. El president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, s'ha mostrat convençut de que hi haurà un acord sobre la construcció de l'escalinata perquè parlant tothom s'entén i en Ledesma.
Esteve Camps ha defensat la legalitat de la façana de la Glòria i ha recordat que la polèmica escalinata és un element que ja apareixia en el projecte original d'Antoni Gaudí. També és conscient que els veïns i veïnes no volen marxar del barri. Per això ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador cap a ells.
Buscarem la solució adient perquè tothom pugui quedar-se dintre el barri. Però és qüestió de moltes reunions. Això no es pot dir d'un dia per l'altre. I això serà així o això serà així. Hem començat les reunions amb un ajuntament, tinc que confessar, molt dialogant al respecte, i amb una associació de veïns que també hem tingut, per altres aspectes, que no és l'escalinata, una mútua col·laboració i entesa extraordinària.
L'any 2019 es va adquirir un solar ubicat al carrer Mallorca que s'utilitza com a magatzem. Esteve Camps ha insistit en que aquest espai podria servir per construir habitatges.
Això representaria que es podrien construir 113 habitatges en funció de si la classificació donés l'Ajuntament. I depèn de l'altra classificació, podrien ser 138. Això podria ser 113 o 138. Però això és una negociació, com li he dit, és primer saber com vol afrontar l'Ajuntament la situació, quina és la seva predisposició.
El Fons d'Acció Social de la Fundació Sagrada Família ha distribuït 2,3 milions d'euros a 56 projectes d'entitats socials, incloent organitzacions locals i de suport a persones migrades. La convocatòria del 2024 incrementarà el pressupost a 3,5 milions d'euros i la voluntat de la Junta és en ampliar aquestes ajudes de forma progressiva en els propers anys.
La sanció milionària del govern central a quatre aerolínies de baix cost, Ryanair, Vueling, Volotea i EasyJet, pel cobrament de maletes de cabina i altres serveis, té en peu de guerra a l'Associació de Línies Aèries. Volem parlar ara de les persones que utilitzen molt els avions, d'aquest cobrament i d'aquestes conseqüències. D'entrada ja han avisat a l'Associació de Línies Aèries que no hi haurà canvis en els cobraments de l'equipatge de cabina perquè a dia d'avui la multa encara no és ferma. La patronal adverteix que la sanció és desproporcionada i avisa que la prohibició provocaria un augment del preu dels bitllets i afirmen que és com obligar els hotels a donar l'esmorzar gratis. En canvi, des de Facua, que han estat els promotors de la denúncia, asseguren que amb la sanció s'acabarà amb unes pràctiques amb les quals les aerolínies venen inflant il·lícitament els seus beneficis. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ha analitzat amb les dues parts un conflicte que encara no està tancat.
El president de l'Associació de Línies Aèries, Javier Gándara, ha recordat això, que efectivament la multa no és ferma, que encara hi ha recorregut judicial, i per això veu desafortunat i precipitat que des d'alguns àmbits i des d'algunes institucions ja s'estiguin instant els usuaris a presentar reclamacions. Avisa que els que ho facin es poden dur després una decepció si és que els tribunals acaben donant la raó a les companyies, perquè hi ha sentències, diu, que efectivament han considerat que cobrar un suplement per pujar maletes tipus trolley és legal.
Por ello, nos parece desafortunado y precipitado el que desde algunas instituciones se esté fomentando que los consumidores empiecen a reclamar ya, dado que hasta que esa sanción no sea firme, el problema puede ser posteriores decepciones en caso de que no se confirme.
Però Gándara no entén per què determinades associacions defensores dels drets dels consumidors estan aplaudint aquesta mesura, perquè al final, diu, milions de passatgers pagaran les conseqüències, acabaran pagant més per uns serveis que no precisen.
Lo que nos causa verdadero estupor es cómo algunas instituciones que se dicen defensoras de los derechos de los consumidores estén aplaudiendo una medida que, en el mejor de los casos, va a hacer que cerca de 50 millones de pasajeros acaben pagando más por sus vuelos y pagando por servicios que no precisan, y en el peor de los casos, una medida que, al ser aplicada de forma unilateral solamente en España, puede afectar a la principal fuente de ingresos de nuestro país, que es el turismo.
Gandara no ho ha mencionat expressament, però es referia a associacions com FACUA, que veu clau que els viatgers a qui durant els darrers anys els ha cobrat de més per embarcar a l'avió amb el seu equipatge de mà, presentin demandes massives als tribunals per erradicar aquesta pràctica i sense esperar una sentència ferma, que d'altra banda, i segons el secretari general de l'entitat, Rubén Sánchez, encara tardarà anys.
I si cada consumidor denuncia, o un porcentaje importante de consumidores denuncia ante las administraciones de consumo en paralelo a las demandas judiciales que interponga, puede provocar que a la aerolínea le salga extraordinariamente caro haber cometido este fraude. Porque, por un lado, tendrá que contestar en los tribunales y tendrá que hacer frente, evidentemente, al coste que a la aerolínea le supondrá tener que dar respuesta judicial. Tendrán que devolver el dinero defraudado, pero además tendrá también que pagar una sanción económica por cada vez que haya defraudado ese dinero a un consumidor.
Sánchez ha anunciat així mateix la creació d'una plataforma per assessorar els consumidors sobre com reclamar la devolució dels imports dels darrers 5 anys als tribunals sense haver d'acudir a un advocat ni a un procurador.
I qui millor per parlar d'aeroports, d'agafar avions, de situacions, d'experiències, que la nostra companya de la secció d'esports, Helena Condis, ja molt coneguda per tots els oients de la cadena COPE, i la seva actualitat esportiva, el seu treball el porta a seguir tant al Futbol Club Barcelona com a selecció espanyola, que agafen l'avió un dia sí i un dia també. Helena Condis, benvinguda a migdia a COPE, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Sergi.
La primera pregunta, Helena, és on ets?
Ara mateix estic a Berlín. Estic a la capital d'Alemanya i a la nit vaig arribar i em quedo aquí fins al diumenge perquè, com bé sabeu, i els que no, que siguin despistats, demà debut a Espanya, demà debutem aquí a les 6 de la tarda contra Croàcia. Per tant, important remarcar-ho, eh? Espanya-Croàcia demà a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Berlín, que és l'escenari... És el camp on els culers guarden molt bons records, però ja queden massa llunyans, eh? Fins i tot podria dir que l'oblit d'alguns perquè el 2015 allà el Barça va guanyar la seva última Champions.
M'acabes d'aportar l'actualitat esportiva del dia, però Helena, ara parlem de, en primera persona, segueixes on juga el Barça, la selecció espanyola. Pregunto, l'aeroport ja forma un parc familiar, com si fos una habitació més de la teva vivenda, els aeroports?
La veritat és que sí, perquè fa 8 anys que viatjo setmanalment i, mira, per primer cop aquest 2024 he començat a apuntar els vols que faig i et puc dir que em porto més de 50 i no fa ni mig any que he començat a apuntar-los, imagina't. Sí, forma part del meu dia a dia, jo ho tinc molt integrat. De fet, et diré una cosa, agafo molts més avions o vaig molt més a l'aeroport que al metro.
Sí,
imagina't, i és real, eh? És real. Ja conec fins i tot a persones que treballen al control de l'aeroport del Prat, també persones que treballen al control de l'aeroport de Barajas, a Madrid, perquè és que al final forma part del meu dia a dia. No te n'adones i inverteixes moltes hores en aeroports, moltes hores en controls, moltes hores en avions, hores d'espera, també hores de patiment perquè t'han perdut la maleta... O sigui, és una rutina, a vegades, més agradable i d'altres, doncs, costa una mica més de passar, la veritat.
I dues curiositats. La primera, tens targeta amb punts? És a dir, amb el teu nom propi? I després, tens alguna companyia aèria preferida?
Mira, sí, tinc targeta amb punts, però, sincerament, no sé si he de dir el nom de la companyia, però els punts que he anat sumant em serveixen de molt poc. És a dir, et pots imaginar, pel que t'explico, que he acumulat molts punts, i després, quan són vacances d'estiu i vols anar a utilitzar els punts que tens, no serveixen de res. O sigui, potser et descompten 20 o 30 euros per un bitllet d'avió si arriba.
Vaja, home.
I sí, la meva companyia preferida, una de les meves companyies preferides és Iberia. El problema és que des de Barcelona opera poc, opera més Vueling. Però des de Madrid, sempre, si estic a Madrid... Sempre prioritzo agafar Iberia.
50 vols aquest any 2024 perquè te'ls has començat a apuntar...
No, més de 50. No,
més de 50 ja portes, és a dir, que serà un centenar, sí. Perquè sí, som al mes de juny.
No arriba un centenar, però més de 50.
No, és no.
Exactament el número, però ja el supero.
Ho dic a l'acabar l'any, a l'acabar l'any.
A l'acabar l'any, per suposar. No, a l'acabar l'any, més de 100. A l'acabar l'any, segur, més de 100.
Per cert, i quines recomanacions donaries ja com a experta per agafar avions als que agafem habitualment doncs, un avió a l'estiu? És a dir, som principiants quan anem a l'aeroport, en sèrio. Però quines recomanacions donaries?
Depèn. Mira, si aneu als Estats Units, o un altre destí, un viatge llarg que t'emportes la maleta més gran que tens a casa. Jo sempre ho recomanaria facturar aquella maleta, però a més, agafar una maleta de cabina. Preparar una maleta de cabina amb un parell de mudes, amb un neceser i amb quatre coses bàsiques que necessiteu per si us l'extravien, perquè jo vaig trobar l'any passat, no l'anterior, a la gira als Estats Units amb el Barça, que em van perdre la maleta i va arribar el dia 5 a Miami. Per tant, si hagués seguit aquesta recomanació que ara us estic donant, no hagués patit, no hagués hagut d'anar a centres comercials, no hagués estat pendent de recuperar certes coses que eren necessàries en el dia a dia.
Helena Condis, des de Berlín, més de 100 vols a l'any. Ja coneix fins i tot a personal de l'aeroport de Barajas, del Prat, i les seves recomanacions. Pels que som pioners o no tenim, evidentment, aquesta densitat de volar al llarg de l'any. Gràcies per estar aquí al migdia a Copa i explicar les teves experiències i també les teves recomanacions. Molta sort demà amb el debut d'Espanya a les 6 davant de Croàcia. Gràcies, Helena. Una abraçada.
Adéu, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I d'Helena Condis anem a Joan Batllori. Helena Condis, més de 100 avions a l'any. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda. Jo no tants, eh?
No, però
ni de prop, ni de prop.
Però m'ha impressionat la xifra. És cada 3 dies un avió.
Sí, sí. No, és que es passen, clar, amb el Barça, la selecció i tal, es passen l'any viatjant, sí, sense parar.
Sí. Molt bé, doncs, primer de tot, Joan Batllori, és important Eurocopa. Avui s'inicia i vam escoltar, doncs, el teu programa, el que significava l'Eurocopa, el bon temps, perquè després de la Covid, de Qatar, tornem al que és el mes de juny en futbol de seleccions, però també, de cara al nostre esport més local, edició reduïda, no?, d'Esports Cope.
Sí, l'especial Eurocopa comença a les 3 i 5 i entre les 4 menys 10 i les 4 tindrem una finestra per la informació esportiva a casa nostra. Parlarem de l'Espanyol, que està ja classificat per la final per l'ascens a primera. Ahir Espanyol 0, Sporting 0, van fer bo el 0-1 de l'anada. La final, el partit d'anada, el diumenge a 6:45 de la tarda, Oviedo-Espanyol. El Girona es pot fer oficial avui el fitxatge del central txec Ladislav Krejci. Mentretant, Aleix García és des d'ahir nou futbolista del Bayer Leverkusen. També hi ha notícia important aquest matí: el Barça de bàsquet s'ha fet oficial que Joan Peñarroya és el nou tècnic del Barça de bàsquet, signa per 2 temporades. També avui comença la final de l'hoquei Lliga entre el Barça i el Noia. Avui tenim el primer partit al Palau Blaugrana. La final és el millor de 5. I dir també que Denis González i Mireia Hernández s'han penjat la medalla d'or en duo mixta tècnic en sincro. Tanca, per tant, en 4 medalles d'or la sincro espanyola la seva participació als Campionats d'Europa de Budapest.
Molt bé, ara 3 i 5 hi haurà Eurocopa, però a menys 10, fins a les 4, l'actualitat local, i avui també molt pendents d'aquesta última hora de l'Espanyol. Gràcies, Joan. Fins després.
Una abraçada, Sergi. Gràcies.
Arriba Línia Cope a les 3, repàs informatiu nacional i internacional, a 3 i 5, l'Eurocopa a la Cope.